benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio en aquest programa que dediquem al món del cinema, al 7è art, i que porta per nom Cinerama. I aquí estem els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
Avui no pot parlar massa, després de la ressaca del Barça d'ahir. I un servidor, el Joan Ribas. Avui edició 105, corresponent a aquest cap de setmana del 20 de març, on avui divendres, els que escolteu el divendres, o dissabte, el que escolteu el programa el dissabte, han arribat algunes estrenes després de la ressaca de Torrente Presidente, Santiago Segura ja, a prop dels 10 milions de recaptació, realment tot un èxit el cap de setmana i el que portem de setmana. I bueno, avui parlarem de diverses coses, entre elles, per exemple, el tema d'actualitat, que són que la setmana que ve tenim divendres i dissabte dos concerts de música de cinema a la ciutat de Barcelona. Això crec que no havia passat o s'hi ha passat molt poques vegades. Un concert el 27 de març, divendres, d'un músic possiblement el més comercial i conegut actual, no? Aunque ja comença a ser grandet, però ens parlem de Hans Zimmer, que està fent una tournée per tota Europa amb el nou concert que es diu Hans Zimmer Live The Next Level. Palau Sant Jordi, el proper dimecres, vindrà ell o no vindrà?
Dimecres, no has dit 27.
Divendres, perdó. El proper divendres, perquè recorda que el 2019 va vindre el concert també a Barcelona, sí, l'orquestra i tot, però ell no va vindre.
Per tota Europa, perquè sí. Jo recordo haver vist cartells a Bèlgica, em sembla que era, que estava ple de cartells, o sigui, que va fer com un tour, ara no sé si... Si allà va anar o aquí, aquí
que de,
no.
Es veu
aquí
que de tant en tant algun dels concerts no apareix, no? O apareix únicament en pantalla parlant al públic. Bueno, doncs el 27 de març, divendres, entrades exaurides de ja fa molt de temps, con lo qual, sí, si voleu
que,
anar a veure...
És que això porta gent, ja, perquè són pel·lícules molt comercials, sí, i gent que potser tampoc són aficionats a la banda sonora, però aquests concerts van, perquè l'altre que va fer estava a tope de gent, no sé si us recordes. I molta gent jove, i en fi, sí.
I el 28 de març, el dissabte, tenim al Palau de la Música un altre concert de música de cinema, l'Orquestra Simfònica del Vallès, un habitual ja de concerts de música de cinema a la ciutat de Barcelona, ens porta un concert titulat Una passió de cine, de cinema, amb diversos cors i corals de Catalunya, el actor de doblatge Lluís Posadas, que també farà de narrador, i temes com els de Jesucristo Superstar, Ángeles y Demonios, Hans Zimmer, La Misión, El Código de Da Vinci, més Hans Zimmer, i un clàssic que no pot faltar, un concert dedicat a la música de la passió de la Setmana Santa, Ben-Hur, una suite de Ben-Hur.
Sí, però la passió de Crist, no?
No, no la posen.
Pues llavors malament.
Bueno, un altre concert serà, no? També recordar o advertir que el 2 d'abril ja s'inaugura de nou la nova sala del Fenòmena, després d'uns mesos, quasi ben bé 6 mesos tancada.
Bueno, va tancar el 15 de setembre.
Una restauració completa de la sala, no sé què ens oferiran ara, perquè abans ja era espectacular, con lo qual se suposa que ara ho serà molt més. 2 d'abril, primer dia de Fenomena Experience a l'Avinguda Sant Antoni Maria Claret. Suposo que inauguraran amb la pel·lícula del Ryan Gosling,
sí,
Proyecto, sí, Salvación,
sí,
no?
Sí, ja ho han dit, sí.
Molt espectacular, i que també es projectarà en IMAX a alguna que altra sala. I després han preparat alguns cicles de l'habitual de Fenòmena, no? Pel·lícules com Tiburón, Interestel·lar, pel·lícules que ja en altres moments han fet en aquest excel·lent cinema de Barcelona. I també recordar que el 19 de març passat va començar el Festival d'Autor, el Festival de Cinema d'Autor, fins al 29 de març a Barcelona, i on tindrem una convidada de luxe que li donen un premi, que és la Mia Hansen-Love, que és escriptora, crítica de cinema, actriu i directora, i que li donaran aquest premi en reconeixement a la seva carrera i també a la Filmoteca. Estarà present un dels dies allà a la sala, una de les sales de la Filmoteca, on faran un petit cicle d'aquesta directora. Tot això ja sabeu, al Festival d'Autor fan sessions sobretot al Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I podeu consultar la programació al tafilmfestival.com. I un record, en aquest cas, a Gemma Cuervo, actriu que va néixer a Barcelona. No sé si va interpretar papers en català.
No ho sé, jo no ho recordo.
Jo la recordo... No molt, de veritat.
Estudio 1, sobretot. Havia treballat molt a televisió, als anys 60 o 70. Jo la recordo d'això, perquè en cinema alguna cosa, però molt poc. Uh-huh. Jo la recordo, i suposo que també havia fet molt de teatre, però jo no anava a teatre en aquelles èpoques.
No.
I en català, pues, no ho recordo, perquè clar, en català en aquella època sí que es feia. Hi havia la Televisió Espanyola, hi havia el Canal Català i això, però no ho recordo. No.
91 anys tenia Gemma Cuervo quan ens va deixar el passat 14 de març a Madrid. Recordem que va formar parella artística i sentimental amb el també actor Fernando Guillén. Mm. I tenen tres fills, dos d'ells molt coneguts en el món del cinema també i de la televisió, Cayetana Guillén Cuervo i Fernando Guillén Cuervo. Mm-hmm. La tercera, sí. Nadalia, crec que no s'ha dedicat al món del cinema.
Que és la gran.
Exacte.
És la filla gran, sí.
Bueno, pues Gemma Cuervo va aparèixer en més de 100 obres de teatre. Podries dir-me?
Sí, l'any 2024 li van donar el Premi Sant Jordi de Cinematografia de la Generalitat.
Molt bé.
Val. 2024, que, bueno, sí, no fa gaire.
2004 o 2024?
24.
24.
Sí, doncs pues estàvem per allà nosaltres.
Sí, estàvem.
Bueno, el que passa que el Sant Jordi ja saps el que fan.
Bueno, doncs pues més de 100 obres de teatre, 30 sèries de televisió i més de 60 pel·lícules, el que passa que com protagonista jo crec que poques vegades...
Jo no la recordo.
La van veure... A Gemma Cuervo, no?
Poc. Jo la recordo, jo els meus records són d'allò dels Estudio 1 i alguna cosa més que no fos Estudio 1, perquè es feien moltes, també es feien les telenovel·les i tot allò antigament, que a casa ho veien i, bueno, pues queda aquest record, no?
I juntament amb el Fernando Guillén, el seu marit, el 69 va formar la seva pròpia companyia de teatre, on va representar, entre altres, Bodas de Sangre, El Malentendido, obres de Shakespeare, d'Edward Albí i d'altres, no?
Per això et dic que sí, que segurament va fer molt de teatre, però jo no anava al teatre en aquelles èpoques. Bueno, el seu marit sí que l'havia vist al teatre, sí, amb ell sí.
Pues,
aquí a Barcelona, però en castellà, eh?
El 2003 va aconseguir molta popularitat, ja se sap que la televisió fa que la gent coneixi molt els actors, i aunque ella ja venia de la televisió d'Estudio 1 als anys 60, va protagonitzar juntament amb Emma Penella i Mariví Bilbao la sèrie Aquí no hay quien viva, no? Una sèrie que
jo sí que
tindre.
No. Jo això sí que no ho veus.
No recordo haver vist cap capítol,
jo
no?
Jo tampoc. Sé que va ser molt famosa perquè se sentia a comentar, però no... Jo no la vaig arribar a veure mai, no.
El seu darrer paper al teatre va ser La Celestina el 2011.
Tampoc, no.
Bueno, pues descansi en pau Gemma Cuervo. Ara escoltem un fragment de la cançó d'aquesta sèrie Aquí no hay quien viva, perquè és molt complicat i difícil trobar bandes sonores de pel·lícules del cinema espanyol de l'època en què ella va treballar bastant, que va ser sobretot als anys 60 i 70, no? Aquí està la cançó d'Aquí no hay quien viva.
Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
Despierto cada día en medio de un huracán.
Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no.
No, no, no.
Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no.
No, no.
La casa sobre mí se derrumba. Al portero no le puedo encontrar.
Los vecinos me vigilan y escuchan. No aguanto en este lugar. Meten una coctelera, duele un terremoto y un volcán. Sí. Y tendrás esta escalera. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no, 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 no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva.
Bueno, pues la lletra d'aquesta cançó tampoc és que expressi gran cosa, però passa que era la sintonia d'aquesta famosa sèrie de televisió en la que Gemma Cuervo va aparèixer. I ara parlem dels Oscars breument, perquè bueno, ja s'ha parlat molt tota la setmana des que es van donar la matinada del diumenge al dilluns, ja sabeu tots, una batalla tras altra, es van portar 6, Sinners, Pecadores en van portar 4, el Timothée Chalamet no se van portar l'Oscar finalment, la seva tercera nominació i de moment cap Oscar.
Diuen que s'ha gastat molts diners perquè es va comprar, entre cometes, la pel·lícula.
Bueno, ell és productor i és el que surt el 99% de la pel·lícula.
Però es veu que va pagar molts diners perquè diu que li volien fer una pel·lícula a mida perquè ell vol guanyar l'Oscar. I no l'ha guanyat. Jo m'alegro.
I també és curiós que li van donar l'Oscar com a actor secundari o de repartiment al Sean Penn, que és el seu tercer Oscar, crec que ja té, 3, i és el quart actor en haver aconseguit 3 Oscars. Un seria, tu saps, Agustí?
A veure, sí, home, sí, hi ha la...
Actors, no, actors, homes.
El Walter Brennan em sembla que és un.
Correcte.
Ah, vale.
Qui més hi ha?
Jack.
Jack Nicholson.
Molt bé. I el quart? Daniel Day.
Lewis.
Molt bé. Són els 4 actors que tenen 3 Oscars.
I ell no va anar perquè s'estava de viatge cap a Ucrània, es veu.
Bueno, sí. Perquè en protesta per tota la situació mundial i el seu país.
Ganes
no?
de tocar allò que no sona, vale?
Bueno, és així.
Perquè podia anar un altre dia.
Jo realment el Sean Penn tampoc en aquesta pel·lícula no m'agrada perquè es fa un personatge molt extrem, molt caricaturesc i la seva interpretació està una mica passada de voltes, a part que el maquillatge també l'ajuda, però bueno, per allà estava l'Stellan Skarsgård, que millor hagués sigut un detall donar-li a l'Oscar, ja, aunque és el protagonista.
És el protagonista.
Però el va nominar com repartiment per donar-li més opcions, però no es va quedar sense. No. La Amy Madigan, pues, bueno, una veterana actriu de repartiment, ha fet bastant de cinema, que darrerament tampoc l'hem vist massa, i és la protagonista dolenta, aquella...
La protagonista no.
De Weapons.
Però és que no saps per què ho fa allò, a mi no em va agradar.
La dona aquella tan maquillada...
Sí, perquè dius, bueno, però per què ho fa? És que et queda sense saber-ho.
Què fa de bruixa?
Perquè fa el que fa, però bueno, no, la pel·lícula...
I ja se sap, actor o actrius que surten molt maquillats són molt diferents a com són la realitat,
sí.
A l'Òscar el tenen ben bé ja,
sí, perquè,
garantit, no?
Sí, perquè, bueno, sí, és la sorpresa de la pel·lícula, no? Sí.
Indubtablement. Amb Weapons a mi em va agradar, eh? I també es va recrear una de les escenes finals de Weapons amb el protagonista
i els nens
perseguint el protagonista, el Conan O'Brien, el presentador disfressat del personatge d'Amy Madigan. I també al final va tindre bastanta gràcia perquè van tancar la cerimònia amb una altra escena d'una altra pel·lícula, en aquest cas la que més Oscars se'n va emportar per al... també protagonitzada per Conan O'Brien, no? Que és un presentador de televisió i també a la vegada actor, no ha fet gran cosa, no? Van fer, per exemple, darrerament l'hem pogut veure en la pel·lícula Si pudiera te daria una patada, que té una breu participació. També va estar bé l'aparició d'Ewan McGregor i Nicole Kidman, no?
Sí.
També ens va cantar un fragment molt curtet d'una escena de Moulin Rouge, que van dir que feia 25 anys de Moulin
Rouge.
Com
passa el temps, mare meva.
Sí, sí, terrible.
Me'n recordo la polèmica que va haver també a Moulin Rouge, que ens deien, no t'agrada molt o no t'agrada gent? Bueno, a mi em vaig quedar al mig. No està mal, però molt tampoc no em va agradar, i gens tampoc. Sí.
I bueno, el canvi de In Memoriam, no? Han canviat una mica aquest any, han volgut fer-ho especial per a alguns determinats actors o directors, l'aparició primer de Bill Crystal, no? Parlant del director Rob Reiner, en el que va treballar en Cuando Harry encontró a Sally, i quan va acabar de parlar van aparèixer darrere alguns dels actors o membres d'equips de rodatge de pel·lícules d'aquest excel·lent director i molt comercial, no? Per allà estava Meg Ryan, no? sí. John Cusack, Annette Bening...
Tampoc es van veure bé.
No. La Kate Bates també estava, Kathy sí, Bates també
sí,
estava.
Sí, sí, que era la de Misery.
Exactament.
Però no es van veure, tenien que haver-los
sí.
enfocat i llavors els haguessin vist qui hi havia, perquè es havia d'adivinar una miqueta.
El següent recordatori va ser per part de l'actriu Rachel McAdams, no?, que va fer un petit homenatge a Diane Keaton com a icona de la moda i del cinema. També va estar bé, bastant curiós. I el darrer ja va ser l'homenatge a Robert Redford. Indiscutiblement, qui va sortir? Barbara Streisand.
Sí.
Aunque una veueta, no sé si sí, estava molt emocionada.
Sí, estava una mica així. Bueno, és que també ja les coses ja...
Sí, l'edat ja no perdona. I la veu de la Barbara Streisand, que va parlar de la seva relació amb Tal com éramos, amb l'actor, i la relació posterior que va tindre en ell a nivell de trucades o de converses, no? Un dels grans, indiscutiblement, Robert Redford, i al final va interpretar The Way We Were,
sí, un petit fragment. Va estar bé.
Després ha sortit la controvèrsia que Jane Fonda va dir que ja tenia que haver sortit també. Possiblement hagués estat maco també, perquè sí. Jane Fonda va sí. treballar en quatre pel·lícules sí. amb Robert Redford.
Sí, primer de jovenets i després ja de més grans. Uh-huh. Sí, sí.
I és l'actiu que més vegades ha treballat sí. en ell, diria sí, jo, no? Sí, sí. Qual... Però sí. bueno, es van oblidar, no? I, bueno, pues res, coses dolentes, pues que ja aquesta cerimònia a mi particularment ja no m'interessa molt. La gent que surt moltes vegades no saps ni qui són, se centra molt en el vestuari o el maquillatge i, bueno, no...
No surt molta gent que no saps qui
són. I després això de que cridin cada moment que surt algú o s'aixequin de la cadira, abans quan s'aixecava algú, s'aixecava la platea és perquè sortia una persona, no sé, Charles Chaplin, per exemple, el moment que va tornar de l'exili, coses així, ara no, s'aixequen en tot moment.
Sí, estan s'aixequen per
fent gresca, sembla sí. més una disco juvenil que altra cosa.
Saps què passa? Que aquesta cerimònia ara és avorrida.
Sí,
falten sí. números musicals, falten sí. les cançons, es fa pesadeta.
Sí. Volen donar-la un aire més juvenil, però no sé si ho aconsegueixen, perquè crec que ha baixat el número d'aspecte d'audiència. Sí, sí. sí. I curiós moment, crec que va ser el Paul Thomas Anderson quan van recollir l'Oscar, no sé si com millor director o millor pel·lícula, que va dir que l'any 75 havien estat nominades pel·lícules com Barry Lyndon, Tiburón, Tarde de perros, Nashville i la que va guanyar, que va ser Alguien voló sobre el nido del cuco. Curiós. Aquell any va guanyar aquesta pel·lícula i va guanyar el director, l'actriu Jack Nicholson, va guanyar els premis grossos
sí,
aquesta pel·lícula,
aquesta
no?
pel·lícula sí.
I per exemple Barry Lyndon se'n va anar sense Oscar
no, Barry Lyndon va guanyar la
banda sonora adaptada, Leonard Rosenman, però sí. dic com pel·lícula, per exemple.
Com pel·lícula, no, el Kubrick, ni cap pel·lícula del Kubrick ni el Kubrick han guanyat mai cap Oscar.
Bueno, curiositats.
Però que mires les pel·lis que havia al repartiment, els que havia, els que hi ha ara.
I és que algunes jo, sí, que aquesta que ha guanyat, no, la que ha guanyat és la dels negres, no, l'altra.
No.
Una batalla tras otra.
Bueno, pues,
és tu és que no has vist cap d'elles.
És que no conec a cap actor d'aquestes dels negres.
El que ha guanyat el...
Que no sé qui és.
Michael
ha
B.
Guanyat,
Jordan.
Ha guanyat, molt bé.
Home, pues un actor.
Però no sé qui és. És que no conec a ningú del repartiment.
Sí, sí, a la vella sí es coneixeries. Hi ha la noia que, per exemple, sortia a Valor de Ley, la versió dels Coen, l'actriu. També és un actor anglès. Bueno, sí, van sortint.
Ah.
No, la pel·lícula no està malament. A mi m'agrada quan la veig veure.
I el bo és el guió, que és una mica original.
Bastant original.
No? Perquè els altres no sempre és el mateix.
Racisme, música, blues, balls, coreografies i la part final de terror. Que és curiós, el gènere del terror mai ha sigut un gènere que hagi agradat molt a l'acadèmia a nivell de premis, no?
No.
Però aquest any Frankenstein s'han portat tres... tècnics i de maquillatge.
Sí, ja
tot tècnic, eh?
Bueno, el vestuari.
A mi no em va agradar, no és que m'agradés molt, Frank, és que em va agradar la part del monstru, que explica la seva història, però tampoc la vaig considerar una superpel·lícula.
I la noia és molt sosa, és una cosa d'aquelles...
La Mia Goth.
És horrorosa, pobreta, té una cara d'avorrida. Doncs
pues això, Frankenstein, Weapons, em va portar Oscar i Pecadores també, curiós, tres pel·lícules de gènere més o menys de terror, no? Bueno, ara ja passem, deixem aquesta entrega d'Oscars i ja acabem la temporada de premis que portem ja des del gener horrible. Quasi cada setmana hi havia premis a Espanya, Catalunya, França, Anglaterra, als Estats Units, i ara ja s'ha tancat la temporada i ara començaran a arribar les pel·lícules que possiblement l'any que ve estiguin nominades, entre elles l'Odissea de Christopher Nolan.
Ah, segur.
O Spielberg, no? En Disclosure Day.
Tu ja estàs esperant, no?
Home, jo, Nolan i Steven Spielberg, són les pel·lícules que més espero d'aquest any.
Bueno, jo també, segurament.
I espero que l'any que ve estiguin les nominades.
Amb Spielberg, segur.
I espero que John Williams li donin l'Oscar. Sí. Encara no sé ni què ha fet.
Sí,
però bueno.
Perquè aquests músics d'ara no...
Anem una mica ràpids, escoltem ara un fragment d'una banda sonora que no va estar nominada, la de Fórmula 1, la pel·lícula, música de Hans Zimmer.
A mi aquesta pel·li em va agradar Fórmula 1. El Brad Pitt és de la meva edat. Ara he fet 62 fa poc. I fa la pinta de veterà que sap tots els trucos per... Bueno, el Fernando Alonso deu estar a punt de fer-ho, els 40, i encara aguanta. Ara portem 22 minuts. Jo havia anat a veure les 24 hores de Montjuïc i allò, les motos, les cotxes i allò, ara... Ah, també, també. Els cars. Jo tampoc. Cars no hi puc tan mai. Sí, queden 45. Queden 30.
Hans Zimmer i la música per Fórmula 1, la pel·lícula, no nominada a l'Oscar, i una pel·lícula és molt espectacular, recordeu, esteu escoltant Cinerama aquí a Eixample Barcelona Ràdio, repassant l'actualitat setmanal i del cap de setmana en quant a estrenes de cinema que ens arriben unes quantes, però no moltes, no? Suposo que és clar, el Desembarcar a Santiago Segura el divendres passat i ara arribar al Almodóvar han reduït les estrenes, no? No són aquesta avalanxa.
Sí, comencem amb aquesta que tu has dit, Amarga Navidad, del Pedro Almodóvar, amb la Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, la Vicky Luengo i la Milena Smith. Un drama.
Jo diria que és amarga pel·lícula, per agafar una mica el títol, no? A veure, hi ha gent que li encanta, li meravella, són seguidors d'Almodóvar. Jo reconec que jo Almodóvar tampoc sóc un seguidor que així
no,
m'hagi interessat molt la seva filmografia, m'agraden algunes coses d'ell, altres no tant, i aquesta pues, no em va agradar gens, em va avorrir molt aquesta
avorrir,
història.
Sí. Perquè és que no... Sobretot la història de la que se suposa que estan escrivint el guió, és que no té ni peus ni cap...
A veure, Almodóvar, el que ha volgut fer, crec que ja ho havia fet fa poc temps, fa alguns anys, amb Dolor i Glòria, no?
Sí.
Que és retratar-se a ell mateix en un procés de creació d'un guió. Ell seria la encarnació, el paper que interpreta Leonardo Sbaraglia, que està creant un nou guió, després està una temporada en crisi creativa, i per crear aquest guió el que fa és recollir una mica al voltant seu les amistats o les anècdotes o problemes que tenen o coneix de la gent que té al voltant, no? I és això. I després, la història que ell està escrivint, que se suposa que passa el 2004, crec...
Ah, sí, el pont de la Constitució.
Exacte.
Del 2004.
El paper que podríem dir que seria el de la directora en crisi és el que interpreta Barbara Lenny, que a part d'estar en crisi únicament ha dirigit dues pel·lícules i ara s'ha dedicat a la publicitat, que ho fa bastant bé. Pues té molts problemes de migranyes, problemes d'ansietat, es medica contínuament, tota l'estona. La primera part de la pel·lícula és que és com un...
Sí, d'urgències, perquè està malaltíssima, malaltíssima.
Un recetari de diverses fàrmacs, no?
Però li passa ràpid.
Entre cometes, sí. Coneix un bomber stripper, no? Que l'escena de l'estriptease dura per mi eterna. No sé,
home, és que deu ser així.
El bomber stripper.
No ho sé, no,
a veure, és un bomber que treballa de professió
ja,
de bomber,
però
guanyar-se...
Però dic que deu ser així el numeret d'estriptis.
Però no feia falta que sortissi
no,
tot.
És,
eh?
És molt llarg, sí.
Jo podria haver retallat.
Mira, a mi, és que a mi aquestes coses no em diuen res, ho sento, eh?
I pues,
totes les dones cridant... Oh, oh.
Sí, ja ho hem vist moltes vegades. No fa falta ensenyar-te tot a l'estriptis, però tot. Però bueno, ja sabem que al Almodóvar li agrada. Moment destacable, que és curtet, és l'aparició de Carmen Machi a l'hospital,
sí,
on està ingressada la
allò són les xurradetes que posa l'Almodóvar que té la seva... Bueno.
Però és clar, la pel·lícula que tracta de malalties, d'enfermetats, de problemes d'ansietat, de migranya, de creació, d'escriure, de parella, de tot són drames. Jo no sé si és una pel·lícula testament per part d'Almodóvar, si se l'ha volgut prendre així tan seriosament, perquè no sé el que ha volgut explicar exactament en aquesta pel·lícula que no hagués explicat ja anteriorment. Per mi, sí, conté encara aquestes tonalitats de colors habituals en la seva filmografia. Surt Chabela Vargas en diverses ocasions, massa per mi, ¿vale? Li agrada Chabela Vargas, li agrada la cançó Amarga Navidad, ja ho demostra.
I La Llorona.
I La Llorona, i bueno, a mi em sembla, primer, els diàlegs molt impostats, molt falsos, no sé, em sonaven com a...
Sí, com
a
artificial.
Falsos, artificial,
sí.
Tot en general, tota la pel·lícula. Però, bueno, igual és una percepció particular, no? En
fi, jo em vaig avorrir, ho sento.
Inclús els actors no és que estiguin meravellosament bé, perquè, bueno, Sbaraglia fa una mica d'Sbaraglia i els altres fan el que poden amb els seus papers respectius, no? Tant l'època del 2004 com l'època actual, no? Surt per allà el Kim Gutiérrez, que se suposa que és la parella de l'Sbaraglia.
Que també vaia paperet.
L'Aitana Sánchez Gijón, que per mi és la millor, discutiblement, la que millor interpreta i que possiblement té als 10-15 minuts finals una conversa amb Sbaraglia, que podríem dir que és el millor de la pel·lícula, no?
Se'n va a l'Empordan.
A l'Empordan, sí, perquè diuen a l'Empordan, no a l'Empordà.
Però després bueno. Ja torna. No, ja me voy a Madrid, vull dir, unes coses...
Perquè també té una tragèdia, la seva parella també està visquent un moment dramàtic que el mateix Sbaraglia utilitza per el guió de la pel·lícula,
I
no?
I ja s'enfada, oh!
Monta el Cristo, podríem dir. En fi, doncs com dient, aquí es van tossint, jo estic rodejat de tossidors, espero no tindre problemes... Conxita, no t'ofeguis, dona, no passa res per parlar malament d'Almodóvar, no ens sentirà. Després també una visita a la casa de Rossi de Palma, que és un xalet d'aquests luxosos, on hi ha molta gent que li estan fent una foto i suposo que són gent, amics, coneguts d'Almodóvar.
Però van a buscar les pastilles.
Les pastilles que li solucionaran tota la vida, no?
Sí.
I el moment a Maya a mi em sembla ridícul, no? Perquè, no sé, bueno, és igual per interpretar una altra cançó i sortia per allà. no sé, un cúmul de despropòsits i de falta d'interès per al meu...
Per mi sí, també.
També estàs d'acord?
Sí, sí, jo sí. Ara, hi haurà gent...
que haver convidat algú que li agradessi molt la pel·lícula i que coneixem ja un parell.
Sí, coneixem un parell,
uns
sí.
Quants.
Bueno, uns quants no sé, eh?
No sé. Bueno, Amarga Navidad, per nosaltres una decepció, perquè hem vist millors coses per part d'Almodóvar i esperem que torni al cinema i torni a fer altres pel·lícules, que no sigui la seva pel·lícula Testament, perquè realment seria una clausura realment avorrida, no? Molt avorrida. Més estrenes, Agustí?
Pues mira, una que parla molt bé d'ella, Una hija en Tòquio.
Aquesta la he vist jo.
Aquesta, lo curiós és que es veu que al Japó no existeix la custòdia compartida, i és aquesta història, però a partir del mes d'abril canvia i existirà la custòdia compartida dels fills.
El mes que ve?
Sí, sí, el mes que ve.
Per aquesta pel·lícula?
No, no, és la història, però bueno, explica la història que es veu que està basada en fets reals. Explica.
És molt curiós lo del Japó, no? Quan una parella estiguin casats o no, si estan casats, se separen, no? El primer que agafa el nen o nena és el que es queda amb la custòdia. I l'altre pare no té cap tipus, o mare, no té cap tipus de dret sobre la seva filla o seu fill fins a que no faci els 18 anys, la majoria d'edat, i la nena o nen ja adulta decideixi si vol continuar amb la seva mare o pare o també tindre relació amb el pare o mare que està separat.
Jo el que he llegit és que tu, per exemple, no has agafat els nens, vas a picar a la porta de la teva exparella i ella pot trucar a la policia i et pot caure un any de presó per...
Això surt a la pel·lícula.
Surt
a la pel·lícula. La pel·lícula bàsicament ens parla d'un home que és un conegut xef, no?, que s'havia casat amb una noia japonesa, per lo que sigui la seva relació no va funcionar, es van separar, tenien una nena de 3 anys i la custòdia se la va quedar la dona. Llavors l'home es va quedar pues, deprimit lògicament i va continuar al Japó, va continuar 9 anys més buscant a la nena perquè no li deien on estaven visquent ni sabia res d'ella, no? És clar, Tòquio és una ciutat molt, molt gran com per trobar algú, no? I troba una feina de taxista i bueno, pues, va fent això, va buscant, posant cartells de es busca aquesta nena per si algú la coneix i un bon dia puja, bueno, substitueix a un conductor que s'ha posat malalt i té que anar a recollir una nena de 12 anys. No? I quan la veu, de repent, li entra com la sensació de que és la seva filla. I és aquests moments que ell, durant 2 o 3 vegades, la transporta al col·legi fins a que en un moment donat, tant la nena com ell es donen compte que són pare i filla. No? I és aquesta...
Ara ja estàs fent spoilers, sí. Això no es pot explicar.
Ah, no? Vaja. Bueno, pues és una emoció realment, és una emoció de pel·lícula amb molt de sentiment i que a la vegada també hi ha una dona francesa que també s'ha casat amb un japonès i la custòdia se l'ha quedat al japonès i també està vivint moments molt dramàtics. Dura 1:38, con lo qual es deixa veure molt bé i és això, toca molt la fibra sensible, no? D'aquesta història on el protagonista és el Romain Duris, un actor que hem vist bastant al cinema, i la nena de 12 anys ho fa molt bé també, realment té unes expressions i una forma de treballar que està molt bé. Bueno, pues, després d'Una hija en Tòquio escoltem un altre tema musical i en aquest cas ens toca un tema de Àguiles del Cairo, una pel·lícula que van recomanar la setmana passada i que la música és d'Alexandre Desplat.
Thank you.
Alexandre Desplat, en aquest cas amb la música d'Àguiles del Cairo, una pel·lícula que recomanem, encara està en cartellera i realment és una pel·lícula important i una gran interpretació i excel·lent història. Alexandre Desplat també estava a la cerimònia dels Oscars perquè estava nominat per la música de Frankenstein.
I estàvem a l'equip de Frankenstein. De estava el Guillermo del Toro també, que sí. no el van nominar, però hi havia la pel·lícula. Sí, sí, que estava. Sí. Bueno, mira, aquests més o menys els coneixem, sabem qui són.
Bueno, doncs ja parlem de la darrera pel·lícula que hem pogut veure. De moment recomanem molt Una hija en Tòquio, no recomanem massa Amarga Navidad, i ara parlem de la tercera pel·lícula que hem pogut veure.
Un musical, que també és francès, Elegir mi vida.
Que he sentit crítiques molt negatives a aquesta pel·lícula.
Sí, bueno, ja no va agradar quan la vam veure. No va agradar. Bueno, vol ser original, no?
A mi em va agradar.
Home, agradar.
Va entusiasmar, va agradar. La vaig veure i, bueno, pues una pel·lículeta senzilla, bàsica, actors desconeguts, no?
Sí.
Però, bueno, que no recordaràs d'aquí a un temps.
Ah, no.
Però tampoc és una pel·lícula dolenta, fluixa, no?
No.
La història també està una mica vista, no? La història que ens explica.
Sí. Sí, bueno, una noia que viu a París, sí que és una chef, no? I està muntant un restaurant amb el seu nòvio, que sigui. Estan intentant muntar un restaurant d'aquests que té que ser de
Michelin, d'aquestes
sí, Michelin. Sí, un d'aquests importants. I quan la seva mare la telefona que el seu pare està a l'hospital, i llavors ella ho deixa tot i se'n va a on ella se suposa que havia crescut, que és un poble que es coneix tothom, i a part els pares tenen un restaurant, bueno, d'aquests de carretera, que és bar, restaurant, de camioners i una mica de tot. I, bueno,
I
és
fan
això.
menús estàndards,
sí,
no?
Sí, no, clar, no res de
molt
xef
bàsics.
Ni res de tot això. Ella se suposa que tota la vida ha estat als fogons, però clar, ha pujat de categoria i els pares pues, no s'han quedat allà. I llavors, pues, bueno, és una mica aquesta història.
Allà
no?
Es retroba amb un noi amb el que suposa que havia tingut algun tipus de relació i és això, i de tant en tant canten.
Sí, hi ha un numeret amb la mare, un numeret amb el pare, un numeret amb el nòvio aquest, amb l'antic nòvio,
sí.
En fi, una miqueta de tot.
Sí, el títol original és Partir un jour, i és un curtmetratge francès realitzat i dirigit per la mateixa directora, Amélie Bonin, que va ser estrenat el 2021 i que el 2022-23 li van donar un premi César al millor curtmetratge, no?
Yeah.
I la directora va decidir, doncs vinga, ara faig el llargmetratge, en aquest cas titulat igual, Partir un jour, i que va obrir el Festival de Cannes el 2025 com a obertura. No em sembla tampoc una pel·lícula molt espectacular per obrir un Festival de Cannes, però bueno. I va triar una cantant i autora de cançons que es diu Juliette Armamet per protagonitzar aquesta pel·lícula. Per això ella canta, jo sí que menja que és cantant, doncs bueno. No, les cançons no estan malament.
No,
es deixen veure.
Normaleta.
Bueno, pel·lícula bàsica, molt bàsica. També el bo que té és que dura 1 hora i 38, i el nostre programa avui ha sigut una versió una mica més reduïda de l'habitual, però ja ens acomiadem recordant que el programa Banda Sonora que fa el company Agustí està dedicat als ponts, en aquest cas un monogràfic dels ponts, i que la setmana que ve hi ha concerts i més estrenes, i ara us deixem amb la cantant Juliette Armamet i el tema que dona per títol a la pel·lícula en francès, Partir un jour, recordem aquí, Elegir mi vida. Fins al proper divendres.
Fins la propera.
Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort.